Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
A les 7:51 minuts.
3, 2, 1, se ganya.
Joan Anton Català, què tal? Com va la vida?
Molt bé, ja veus com es va escurçant el dia, eh?
Ja ho veus, cada dia menys hores de llum. Una desgràcia. Per tu una sort, ja ho sé. Això és La Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, astrofísica, química, quàntica i cel, bàsicament, més que terra, Joan Anton. 100 qüestions sobre l'univers i algunes coses més. És un dels llibres que podreu trobar del Joan Anton Català, que no descansa i que, a més, també li agrada escriure, Joan Anton?
Sí, m'encanta, perquè ja saps que la divulgació és la meva passió i això d'explicar-li a la gent coses doncs és com una necessitat que tinc.
El Joan Anton té un altre llibre que es diu 100 històries de l'aventura espacial i avui, precisament, tu suposo que de petit, crec, no ho sé ben bé, què vols ser de gran? Astronauta, o no?
Sí, astronauta era més aviat científic que astronauta, perquè llavors tampoc no pensis que es parlava tant dels astronautes quan jo era petit. M'interessava la ciència en general. Després sí que em va començar a interessar més el tema de ser astronauta, però ja no em va agafar en aquesta etapa de peca, que és el primer que dius.
Demà serà 4 d'octubre ja, comença la Setmana de l'Espai, que, declarada per les Nacions Unides, es commemora l'enlairament de l'Sputnik 1, el primer satèl·lit. N'hem parlat algun dia. Mm-hmm. Cada any està centrada en una qüestió concreta i aquest any la dediquen precisament a les dones a l'espai, perquè, Joan Anton, l'astronomia i, sobretot, l'exploració espacial, també com tota la resta de disciplines, sempre ha estat un món predominat pels homes, eh?
Absolutament, i l'exploració espacial no ha estat excepció, com ara deies, i jo diria que potser ens costaria trobar un altre lloc on la discriminació contra les dones s'hagi fet palesa d'una manera tan directa i tan crua, com ara anirem veient, com en l'ofici d'astronauta. Ja sempre s'havia associat i s'ha associat a l'estereotip, no?, d'astronauta masculí, símbol de la valentia, del desafiament, de la força, no? I no és estrany, doncs, que tota la història estigui farcida d'anècdotes que ara anirem veient, una història molt injusta amb les dones i que encara ara estem intentant recuperar, però encara no hem fet net.
Avui amb el Joan Anton Català, la presència femenina en l'exploració espacial. Anirem cap enrere, cap a principis dels 60, però si ens centrem en el 2021, segurament un dels noms amb més projecció que tenim a casa nostra és el d'una noia molt jove, la Mariona Badenes, la coneixeu ben aquest programa, i tant de bo sigui la primera catalana a trepitjar, per exemple, la Lluna.
Per exemple, això ho tenim també per parlar després, quan anem repassant tota la història, és la nostra esperança, és aquella esperança que tenim, sí. L'aposta, no? que tenim allà posada.
És el nostre ensofati, segurament.
Exacte.
Eh? Escolta'm, la primera dona que va anar a l'espai, va, cap als 60 hem de remuntar-nos.
Sí, això va ser el 16 de juny del 63, va ser la famosa Valentina, la Valentina Tereshkova, a bord d'una nau Vostok 6. Això, el Yuri Gagarin havia anat a l'abril del 61, van haver de passar 2 anys per qui anés la primera dona russa, soviètica, que ella va ser inspirada justament per Yuri Gagarin, per la fita de l'heroi soviètic, per anar a l'espai. I es va presentar voluntària al programa espacial soviètic. Ella era molt bona paracaigudista i en aquell moment les naus soviètiques necessitaven que els astronautes es deixessin anar amb paracaigudes quan entraven a l'atmosfera, perquè no aterraven directament, entraven a l'atmosfera i encara estaven uns quilòmetres amb alçada quan l'astronauta havia d'obrir la porteta i saltar. Això, al ser una bona paracaigudista, li va valer amb ella una posició de privilegi perquè això pogués ser la primera dona en anar-hi. Era una missió complicada, recordem que era l'any 63 i jugaven la vida, però, a més, els soviètics volien tornar a avançar els americans portant la primera dona a l'espai i fent que aquesta nau, la Vostok 6, s'ajuntés amb la Vostok 5, una nau que havia sortit un dia abans, s'ajuntessin a l'espai sense tocar-se, però es posessin un al costat de l'altre i els hi va sortir perfecte i li van passar la mà per la cara un altre cop als Estats Units.
T'has tirat mai en paracaigudes, tu?
No. I tu?
Jo sí.
I què?
Home, no ho tornaré a fer.
No?
El moment que et fan... Bueno, evidentment et saltes amb una persona que en sap, però el moment de caiguda al buit és un ai al cor que...
Bueno, per mi ja ho has fet.
Sí. Està gravat i tot.
Molt bé.
Escolta'm, Joan Anton, com li va anar a aquesta dona? Va ser un vol fàcil?
No va ser gens. Primera, perquè ja estem parlant dels anys 63. Ell havia de fer diversos experiments mentre era allà de la òrbita i no els va assolir tots. Va haver-hi molts rumors de per què això havia estat així, es va dir que s'havia estat paralitzada per la por, després es va saber que havia vomitat allà dalt i que se li havia posat malament el menjar que havia menjat. En fi, no va acabar de quedar clar quines eren les raons que van fer que no totes les coses que ell havia de fer a l'espai es fessin bé, però afortunadament tot va acabar molt bé. Ella va saltar amb paracaigudes, bufava un vent fort en aquell moment, però ella va baixar perfectíssimament entrenada com estava i es va convertir en una heroïna de la URSS, d'aquells herois, d'aquelles heroïnes, saps les fotografies aquelles vestits de militar i amb les medalles que pesen tant, en tenen tantes, doncs una heroïna de la URSS.
Escolta'm, quan parlem de la URSS sempre també parlem paral·lelament del que passa als Estats Units amb els americans, plena guerra freda, no? La guerra també de l'espai. Què passava als Estats Units mentre Tereshkova anava a l'espai?
Doncs s'ho miraven i la veritat és que t'haig de dir que els soviètics, lo de Tereshkova no ho van fer per un tema igualitari. Jo, perdoneu-me, però no hi creien gaire, ningú hi creia gaire en el tema igualitari. Ho van fer perquè volien ser el número 1, un cop més, demostrar que ells anaven davant dels americans. Els americans estaven entrenant un grup de dones en secret, eren les famoses Mercury 13, que eren això, un grup de 13 dones que estaven preparant d'una forma secreta, no ho volien admetre públicament, per enviar-les a l'espai.
Escolta'm, i parlem també de les Mercury 13 aquestes que ara comentaves. Qui eren exactament?
Doncs mira, hi ha un nom que és el Mercury 7, el Mercury 7. Mercury 7 van ser els primers 7 astronautes de la NASA, els primers que van estrenar l'ofici de ser astronauta allà als Estats Units. Eren herois, és un mític grup. Doncs els Mercury 13, que són els Mercury 13, les Mercury 13, eren el mateix intent de tenir un grup d'astronautes, però amb dones. Què passa? Que es va fer en secret perquè els americans, de fet, és que no hi creien. L'única cosa que volien fer era estaven interessats, primera, per intentar avançar a la URSS, després perquè sí que és veritat que pensaven que el cos d'una dona, morfològicament, pot tenir i tenia avantatges sobre els d'una dona, sobre els d'un home, menor pes, i això era en aquell moment fonamental per als coets simples que hi havia en aquell moment. Però, com et dic, es van entrenar en secret, perquè hi havia una gran oposició de l'opinió pública i també de la llei, perquè la llei prohibia, per llei, a Estats Units, una dona no podia ser astronauta. Per què? Per ser astronauta havies de ser pilot militar, i en aquell moment, per llei, no es podia ser, una dona no podia ser pilot militar. Llavors, la NASA el que va fer és entrenar-les en secret, sense posar-s'hi la NASA al davant, s'ho mirava des de fora. Les dones van passar totes les mateixes proves duríssimes, físiques i psicològiques, que van passar els homes. Algunes d'elles les van superar molt millor nota que els seus companys masculins, però al final els Estats Units van decidir cancel·lar aquest programa.
Per tant, no van arribar mai a l'espai, a les Mercury?
No, sense cap mena d'explicació van cancel·lar directament el programa. Algunes d'elles van lluitar-ho, van adreçar cartes al president Kennedy, al vicepresident Johnson. La cosa va acabar fins i tot a la Cambra de Representants, on va haver una declaració en contra de les dones de dos dels astronautes dels Mercury 7, que això van declarar en contra dient que no podien ser pilots de combat, les dones per llei, i que, per tant, no podien ser astronautes, i allà es va acabar tot.
Han passat més de 40 anys, Joan Anton, o de 50 o de 60, pràcticament.
Sí.
Pràcticament 60 anys. Crec que una d'elles ha tingut un final feliç després de tot, no? Sí. Perquè ha tornat a ser notícia.
Sí, és la Wally Funk, una senyora de 82 anys, d'aquell grup de les Mercury 13 que es van quedar sense anar a l'espai i ha anat ara. Ha anat en el vol que va fer el mes de juliol el Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, que la va convidar.
Recordo les imatges quan li comunicava, sí, abraçant l'americana 100%, no?
Total, és un show americà, però jo puc entendre, crec que podem entendre la sensibilitat d'aquell moment, no? I la sensació de la Wally Funk, tota la seva vida volent anar a l'espai, entrenant-se, no hi va poder anar, ella va ser pilot i, òbviament, una pilot boníssima, però mai va poder anar a l'espai, doncs ja hi ha anat amb 82 anys.
I va anar bé, eh?
I va anar perfecte. Uh-huh.
Va, més dones que van aconseguint a l'espai, perquè en el segon cas també crec que va ser soviètica i déu-n'hi-do la broma de mal gust que li van fer quan hi va arribar.
Sí, la segona soviètica va ser l'any 1982, fixa't quin salt hem donat, la segona dona passem del 63 al 82, i és la famosa Svetlana Savitskaya, també, que la van enlairar en direcció a l'estació espacial Salyut 7, que els soviètics tenien en òrbita. Doncs mira, quan hi va arribar, els seus companys cosmonautes, que eren allà a l'estació orbital, la van rebre fent-li una broma de molt mal gust i li van regalar un davantal dient que tenia feina a la cuina. Imagina't la broma aquesta.
Sí, després d'aconseguir l'èxit, la felicitació és aquesta.
És aquesta. Tens un davantal, a la cuina t'espera molta feina. Posteriorment, l'any 84, dos anys després, Savitskaya es convertia en la primera dona a la història en sortir fora d'una nau a fer una passejada especial. Per tant, també una gran fita, una gran heroïna.
Anem pels americans. Va, la primera americana que va arribar a l'espai, quina va ser?
Doncs va ser Sally Ride, però el 83. Això és una passada de quantitat d'anys que han passat. D'entrada, els americans van haver de canviar la llei, com et deia abans, van haver de canviar el reglament perquè les dones poguessin ser astronautes. El reglament el van acabar canviant a l'any 78. Però fixa't, hi van passar encara 6 anys perquè enviessin a la primera dona. La NASA es va afanyar, en aquell moment en què van canviar el reglament, es van afanyar per dissenyar un kit especial per a les futures astronautes. I aguanta, perquè això és tremendo, aquestes anècdotes que fan pena. I és que, com que jo me'n puc imaginar els enginyers, tot enginyers homes, intentant veure com hauria de ser un kit especial per a les futures astronautes, i va i decideixen que aquest kit hauria de tenir elements de maquillatge. Imagina't. Afortunadament això no es va emprar mai. Quan la Sally Ride, primera americana en anar a l'espai, va anar a l'any 1983, 22 anys després, qui anés el Yuri Gagarin, fixa-t'hi, ho feia a bord del Challenger, del famós Space Shuttle, del transbordador espacial, que per cert, 3 anys després va explotar, i va haver un altre cop anècdotes molt lamentables. Per exemple, els enginyers li van preguntar en aquell moment a Sally Ride si n'hi hauria prou, atenció, amb 100 tampons pels 7 dies de vol espacial. Això és històric, sí, sí. I, a més, varen tenir la magnífica idea de lligar tots els tampons entre ells per impedir que les condicions de manca de pes de l'espai els fessin flotar lliurement al voltant de la nau. I ja per acabar-ho de trobar, quan va aterrar la Sally Ride, se l'esperaven un ram de flors, que ella va rebutjar.
Han passat uns quants anys, algunes coses han canviat, però d'altres potser no, perquè de dones que viatgen a l'espai n'hi continuen havent molt poques, no?
N'hi ha poques i les seguim maltractant, perquè ara ja donem un salt, fixa't, ara som a l'any 2015, això és ahir. Un grup de dones s'entrenaven a Rússia per entrar en una estació, en un simulacre d'estació espacial a terra, on havien de romandre tancades durant unes setmanes. En el moment que hi va la premsa perquè elles estan a punt d'entrar-hi i tal, hi ha una broma d'aquestes que no es pot fer del director de l'Institut Biomèdic de Moscou, que els hi diu, davant de la premsa de tothom, els hi diu que la part més difícil de la missió que faran serà no barallar-se. Perquè ja se sap, diu ell, que dos dones convivint sempre porta problemes. La premsa les pregunta obertament com s'ho faran allà dins sense homes ni maquillatge. Tu penses, això és el 2015. El 2019, torna a ser abans d'ahir això, es dona un incident a l'Estació Espacial Internacional bastant vergonyós per totes les agències espacials que la gestionen. Dos dones que hi havia allà en òrbita havien de sortir a fer el primer passeig espacial de la història en parella de dos dones. I resulta que no hi havia vestits especials de la mida femenina perquè les dos poguessin sortir. Es va haver de cancel·lar aquesta sortida, que es va fer després, eh? Però això va provocar unes crítiques duríssimes contra la NASA, l'Agència Espacial Europea, etc. I va ser reconegut per aquestes agències com un error imperdonable.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra es Plana. Avui repassant alguns vols, alguns enlairaments, alguns viatges espacials de dones. N'hi ha hagut poc al llarg de la història, el primer l'any 1963, i des d'aleshores ha plogut molt, però no acabem de remuntar les xifres, eh? Perquè des d'aquell primer vol de Tereshkova, aquesta soviètica, quantes dones hem comptabilitzat que han anat a l'espai, Joan Anton?
Doncs mira, 65, si no m'he perdut, sobre els 566 astronautes, homes, dones, que han anat a l'espai. 566 en total. Aquí només contem l'ofici d'astronauta, no estic contant els turistes, que comencen a anar-hi amb el Jeff Bezos i el Richard Branson i tot això. 566, dels quals només 65 són dones. I a pesar d'aquestes xifres, fixa-t'hi quina mala sort, 4 dones han mort a l'espai. Del total de 18 morts que hem tingut sempre a l'espai, això no compta la gent que se'ns ha mort amb els entrenaments, sinó que s'han mort directament a l'espai, de 18 4 han estat dones, 2 d'elles es van morir al Challenger el any 1986, 2 més al Columbia l'any 2003, i entre les primeres morts hi ha la famosa també Krista McAuliffe, que era una mestra d'escola que havia guanyat un concurs a nivell nacional dels Estats Units per ser la primera mestra que s'enlairaria i poder transmetre una classe des d'allà. En aquest moment que tu i jo estem parlant, hi ha una dona dins de l'Estació Espacial Internacional, és la Megan MacArthur, americana, que és doctora en oceanografia, i qui va pujar amb la Crew Dragon 2 de l'Elon Musk fa ja uns mesos. Per cert, està casada amb un altre astronauta. Imagina't quines converses deuen tenir.
Interessant, suposo, no?
Sí, depèn. O avorrides, perquè igual només parlen del mateix.
Uh-huh. Escolta'm, com encarem el futur, Joan Anton?
A veure, hi ha motiu per l'esperança, que ja saps que soc molt optimista en això. Quan un pensa en els llargs viatges interplanetaris, com el que haurem de fer cap a Mart, això seran mesos i no anys, entre que hi vas, que tornen, que estan allà, les característiques generals d'una dona astronauta la situen com un candidat excel·lent per a aquest viatge, sobretot per la resistència psicològica que demostren tenir les dones per sobre dels homes en general. També, fixa-t'hi que les condicions de manca de pes de l'espai igualen les coses. Aquesta superior força física de l'home queda absolutament anul·lada o igualada amb les dones quan un pensa amb la manca de pes de l'espai, perquè tant se val, no? La NASA va anunciar el retorn a la Lluna posant-hi data del 2024, i això ho va fer quan encara hi havia Donald Trump a la Casa Blanca, però fa uns mesos han anunciat que la primera persona en posar el peu a la Lluna serà una dona, o negra. No sabem si serà una dona negra o una dona i després una persona de raça negra. És un simbolisme, però és important intentar tancar aquestes injustícies històriques. Ha anat creixent el número d'astronautes. Aquests pocs astronautes, darrerament, doncs aquesta proporció ha anat creixent en favor també, a poc a poc, de les dones. Aquí tenim un símbol europeu, que és l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, que aquest és un símbol, és de l'any de la promoció de l'any 2009, i és un model a seguir per moltes noies, com la que dèiem abans, la nostra Mariona Badenes, que s'ha presentat a la promoció darrera d'astronautes de l'Agència Espacial Europea, inspirada per la Samantha, i que aquí veurem a veure si aconsegueix una d'aquestes places. Perquè et faci una idea, les bases del procés de selecció de l'Agència Espacial Europea per aquesta promoció de la Mariona deien: "Applications from women are strongly encouraged", que vol dir, sisplau, que es presentin dones.
Mm-hmm. Doncs aquest és el panorama que tenim, i el panorama que vindrà tenim el nostre diamant en brut allà ben posat, que és el de la Mariona, i tant de bo algun dia doncs pugui portar també el nom de Catalunya una mica més enllà, no?, de la Terra.
Exacte, el nom de Catalunya i el nom de les dones, perquè al final és això, no?, serà la nostra dona a l'espai, imagina't.
Va, per acabar, Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Dimecres hi tenim la lluna nova, per tant, nits excel·lents si no hi ha núvols per veure el cel fosc. Venus segueix dominant sobre l'horitzó oest, a la posta de sol. Saturn i Júpiter dominen a les primeres hores del vespre.
Molt bé. Això ha de canviar les properes setmanes o no?
No, aquesta situació, sobretot la de Júpiter i Saturn, seguirà igual. La de la lluna, òbviament, sí que va canviant setmana a setmana, però la presència de Venus a l'oest, a la posta de sol, i de Saturn i Júpiter durant la primera part del vespre seguirà durant setmanes.
Tu tens algun planeta preferit o no?
Mart. Bueno, perdona, la Terra. Però si no parlem... clar, perquè al final
ara,
hem de dir...
Ara t'he fet una pregunta complicada.
No, perquè al final sempre estem... Oh, la versió 2 de la Terra, ja saps que no existeix. Jo penso que no n'hi ha una altra. Però
no tenim si, planeta B, sí.
No, si no és la Terra, és Mart, perquè és fascinant. El tenim aquí mateix, estem remant a la sorra buscant vida. Veurem a l'home arribar-hi. Això d'aquí a la propera dècada, imagina amb les capacitats multimèdia que hi ha ara, com serà el show americà o el show xinès. Ja veurem qui seran els primers de posar el peu a Mart. Jo ja no ho veuré, però tu sí, veurem ciutats, assentaments permanents. I això és qüestió d'unes
desenes. Hipoteques a Mart.
Sí, exacte. De fet, ja hi deu haver gent, segur que deu estar venint.
Sí, no, es deuen partint ja les bases militars,
sí.
I tot
espero, allò. Espero que no, però aquí és la gran esperança que tinc també de que sapiguem explorar l'espai èticament.
Si amb una mica de sort Donald Trump no ho veu, tenim també més opcions.
Sí,
de que...
hi ha una mica més d'opcions, però és que al final els humans som com som, i de Donald Trump tots tenim un petit Donald Trump a dins.
Que no creixi gaire. Gràcies, Joan Anton Català. Fem una pausa i ara tornem al suplement.